Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Aquesta setmana marca el primer aniversari de l'inici del xat GPT i no puc evitar reflexionar sobre com en tan poc temps hem pogut transformar la nostra interacció amb la tecnologia i el món. Des de la seva arribada hem estat testimonis d'avanços sorprenents a la intel·ligència artificial. En només un any el món ha canviat dràsticament. La forma en què busquem informació, ens comuniquem i resolem problemes ha experimentat una revolució. A mesura que la tecnologia continua evolucionant, s'albira també un futur emocionant. Podem anticipar avanços encara més significatius en l'educació, l'atenció mèdica i la resolució de problemes complexos. No obstant això, també és crucial abordar els desafiaments ètics i socials que acompanyen aquest progrés. A mesura que celebrem aquesta fita, hem de mantenir-nos vigilants per assegurar-nos que la intel·ligència artificial beneficiï també a la humanitat en el seu conjunt. És la nostra responsabilitat guiar aquest viatge cap a un demà més brillant. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I tothom pendent del temps que faran les properes hores. I atenció, perquè diuen que demà dimecres persistirà el vent i el fred. Serà a partir de dijous quan remuntaran les temperatures amb força per retomar valors càlids fins als 24 graus. Però atenció, cauran de nou de cara al cap de setmana. I anem a les carreteres per saber si a hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència a destacar. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha uns 7 quilòmetres de retenció de Mollet a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, precaució a la B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i a l'antitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 i a Cua Parets del Vallès en sentit nord per anar cap a Vic. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C59 hi ha cua per arribar a Caldes de Montbui en sentit nord. A la 2 i a l'antitud amb alguna aturada entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la C32, l'autopista del Garraf, hi ha intensitat a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I a la C14-13A hi ha retencions a Rubí en tots dos sentits per obres. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i la Via Júlia en sentit Besòs. Intensitat del nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port, de Bac de Roda a Bonpastor en sentit Besòs i cua de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, com sempre, Mireia, des del Servei Català del Trànsit. I nosaltres, aquí a la Cadena COPE, ens farem ressò, com hem fet al llarg de la programació de la Cadena COPE a Catalunya i Andorra, de el que són els Stolperstein, que són uns adoquins que s'han instal·lat, almenys aquí a Catalunya, en més de 69 municipis en record de les víctimes del nazisme. Avui en parlarem de tot plegat amb en Sergi Tor i també amb l'historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell, que és en Genís Ribé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Cada mañana en la radio...
Le sale a devolver, con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
La programació de COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que a Catalunya hi ha més de 503 adoquins instal·lat en 69 municipis en record de les víctimes del nazisme. Avui volem fer un recull, com sempre, amb el company Sergi Tor, de tot el que s'ha parlat en aquesta emissora relacionat amb aquest tema. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Què és exactament? Què són aquests adoquins, aquests Stolperstein?
Sí, bueno, seria com una pedra de memòria, unes llambordes que homenatgen a les víctimes i també als supervivents del règim nazi a tota Europa. I cada llamborda és única i es fa a mà com a mostra de respecte per encàrrec i cada any se'n produeixen al voltant d'unes 450. Poden ser encarregades per persones individuals, famílies, associacions, grups de veïns i veïnes, escoles, centres de treball. Cada cop hi ha més ciutats que s'incorporen a aquest homenatge, pròximament faran també ciutats catalanes tan importants com Reus i Cerdanyola. Uh-huh. Una de les ciutats capdavanteres és Sabadell, amb un total de 63. I fa un parell de setmanes es van col·locar les dues últimes per fer un homenatge a Pere Sabater i José García, que van ser deportats. Precisament avui, en aquest cas, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, han parlat de Pere Sabater. El sabadellenc va ser un supervivent del nazisme perquè va viure les barbaritats del règim en primera persona, exiliat a França. Després de la Guerra Civil i d'ideologia comunista, va ser detingut i enviat al camp de concentració de la Vernet. Avui han parlat a la Laura Rafarta, que és la seva neboda, i ens ha relatat, primer de tot, la història del seu oncle.
El que em transmet la meva mare, i sobretot la meva tia, és que era un home que tenia alegria de viure, igualment. La meva tia sempre em diu, saps allò que em diuen del complex del supervivent? Ell no el tenia, tenia moltes ganes de viure i era molt feliç. Va morir jove, a conseqüència de l'estat cític també que va sortir del camp. Però va ser un home feliç després, saps? Va trobar amb la seva dona i la seva filla, la meva tia, que no l'havien vist en anys, la meva tia no el coneixia.
Una història de milers i milers de catalans i d'espanyols. La família ha visitat recentment el camp de Le Vernet a França. Sobre el terreny han estat conscients de la magnitud de la tragèdia.
Et preguntes com és possible que hagi passat això? Com pots veure un altre ésser humà deshumanitzat d'aquesta manera? Aquesta deshumanització de l'altre, perquè pensa diferent, perquè és d'un altre lloc, és que s'arriba als límits.
Per tant, la llamborda de Pere Sabater és una de les últimes que s'ha instal·lat a Catalunya. Recordem que cada pedra de memòria se situa, doncs, una rajola amb el nom i algunes dades significatives de cada homenatjat al davant de la casa on va néixer o bé on va viure, perquè a vegades, doncs, hi ha problemes de documentació, però sí que ha d'existir, doncs, o bé on va néixer o bé, doncs, on va viure, en aquest cas, si va tornar de l'exili, del camp de concentració. A l'informatiu migdia hi ha estat el president d'una de les entitats que més ha treballat per aquest reconeixement i per no caure a l'oblit cap mena de víctima, que encara continua treballant. Parlem de l'entitat d'Amic el Matausen i ha estat el seu president, Juan Manuel Calvo, el qual, doncs, ha explicat el treball que fa per millorar el coneixement de les víctimes. Diu que en els últims 15 anys s'ha avançat molt.
Sí, jo diria que se ha mejorado muchísimo en los últimos años y sí que es cierto que posiblemente en el caso de Cataluña fuera ya pionera en el tema del conocimiento de las víctimas del nazismo con el libro que escribió Montserrat Roig en el año 1977, que era Els catalans dels camps nazis, que por primera vez puso de manifiesto la existencia de republicanos españoles en los campos nazis. En los últimos 15 años se ha avanzado muchísimo. En todos los lugares de España hay investigadores de carácter local que han investigado, que se han realizado homenajes, que se han hecho monumentos. Es decir, se ha avanzado mucho en el conocimiento. Otra cuestión es el reconocimiento a estas víctimas, que es posiblemente lo que más falta.
Recordem que Amical Matausen és una de les entitats que més ha treballat, que va tenir la problemàtica, doncs, del seu president, que finalment no va estar durant unes dècades que va ser president. Recordem el llibre L'Impostor, ara que ha recuperat una mica la normalitat, i Juan Manuel Calvo ha explicat, doncs, les feines de treball de l'associació.
Una és el conocimiento, saber qué personas y cuáles fueron los motivos por los cuales fueron deportados. Otra es la difusión de este conocimiento y la difusión de la memoria de la deportación. Y luego otro tercer objetivo, que lo tuvieron muy presentes, que era la prevención para evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones parecidas a las que ellos vivieron.
Les pedres de memòria que cada vegada n'hi ha més a les ciutats de Catalunya i també de la resta d'Espanya, un projecte artístic que per cert va començar a Berlín al maig de 1996. És interessant perquè hi ha una vinculació entre art i memòria, i evidentment aquesta memòria que està plenament justificada per a milers i milers de víctimes de la barbarie.
Doncs anem directament a Sabadell i contactem amb Genís Ribé, que és historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell. Senyor Ribé, bona tarda.
Bona tarda.
Què important és no oblidar, no? El deure de dignificar els deportats als camps nazis és tot un deute moral, no?
Efectivament. Ja fa 5 anys que una mica hem complert els objectius que ens havíem marcat de recordar, de fer memòria i de dignificar i reparar el record d'aquestes víctimes de la barbària nazi aquí a la nostra ciutat.
Aquestes pedres, aquestes llambordes, podem dir que és una eina importantíssima educativa per treballar amb els centres, projectes de memòria històrica?
Absolutament. Un cop hem acabat aquest projecte, ja ho hem anat fent a mesura que anàvem posant diverses tongades les llambordes, el que hem fet ha sigut difondre-ho i posar-ho fins i tot, i ara ja està a l'abast de tota la ciutadania, en el programa de Ciutat i Escola. I, per tant, és un programa que ens permet arribar als centres d'ensenyament per alumnes d'ESO i de batxillerat, i hem generat un total de 5 itineraris perquè la gent, aquests joves, puguin conèixer aquesta memòria de la deportació als camps nazis.
I tu que veus en primera persona, què veus en aquests ulls d'aquests nois o d'aquesta gent que els que els hi esteu explicant què és el que va passar no fa tant de temps? Estem parlant de l'any 1940 al 45.
Efectivament, bé, el que veig és primer de tot sorpresa, primer de tot desconeixement, no perquè no els hi expliquin als centres educatius, sinó pel fet de donar-se'n que veïns, que gent que havia viscut a la seva ciutat, havia partit aquesta aportació que sempre en tot el coneixement general, universal que tenim entre tots, doncs atribuint directament a l'Holocaust jueu. No? Saber que hi havia republicans espanyols i catalans i de totes les nacionalitats del país que havien patit l'exili forçadament, que van ser derrotats pel franquisme, aleshores que van haver de marxar del seu país després d'una guerra, van patir una segona guerra, i en aquesta segona guerra, la Segona Guerra Mundial, van patir alguns d'ells, bueno, una xifra gens menyspreable, com gairebé 9.000 espanyols, van patir la deportació. Adonar-se'n d'aquest fet en el seu microcosmos, en la seva ciutat pròpia, en el seu veïnatge, doncs els apropa molt més a una situació que va ser un genocidi sistemàtic brutal.
Sobta que hi hagin tants deportats de Sabadell, concretament 63?
Bé, a veure, no sobta. Era una ciutat gran i va haver-hi molta gent mobilitzada a la guerra, va haver-hi molts exiliats, gairebé tenim comptabilitzat a través dels estudis de l'Esteve Déu, un historiador sabadellenc, gairebé la ratlla de 1.500 persones que van haver de marxar, i en aquestes circumstàncies alguns d'ells, és un percentatge molt baix, d'aquests 1.500 que van marxar, d'aquests homes que van marxar, homes, dones i nanos petits, els que van acabar sent capturats perquè estaven en un context de guerra, doncs és un percentatge molt petit. El que han fet a Sabadell ha sigut posar-los a tots, bueno, excepte en dos casos, aquests deportats, aquestes llambordes. O sigui, han fet tota la feina, han pogut posar-los a tots han estat recordats i dignificats havent-los posat en aquests domicilis, o bé de naixement, com ho he explicat, o bé en el lloc, en l'últim domicili que van tenir abans de marxar a la guerra i a l'exili.
Vosaltres heu editat el llibre catàleg de l'exposició Deportats sabadellencs als camps nazis 1940-45, que heu editat vosaltres al Museu d'Història de Sabadell, on descriviu aquestes històries de vida, no?, d'aquestes persones.
Sí, evidentment podem dir que també la feina en aquest sentit l'hem complert els objectius, perquè hem pogut plasmar sobre un llibre les històries de vida. Era un dels objectius principals que teníem, que era posar-los i rostre, fins allà on podíem, la documentació ens ajudava. Més de la meitat dels deportats han pogut posar-los a cara. Els hem posat la història de vida, perquè darrere de cada història personal hi ha una família implicada, hi ha un dolor que s'ha transmès a través de les famílies. A vegades no és un dolor, és una ignorància. Hi ha moltes famílies que no sabien, algunes, no sabien què havia passat amb els seus avantpassats. Han posat nom, han posat història de vida, han posat coneixement a l'abast de la ciutadania, de la gent jove i de la gent interessada en aquests temes.
Si no tinc mal entès, hi ha més de 82.000 llambordes repartides per arreu del món. La primera es va col·locar l'any 96, eh?
Sí, a Navàs, si no vaig errat. Aquí a Catalunya. Som pioners, a Catalunya som pioners amb la posada dels Tolkestene. És un fenomen que ara ja s'ha començat a estendre a tota la península, a les Illes Balears, i l'únic que podem dir en quant a Sabadell és que les han posades totes les que podíem posar, i no és una qüestió de rècord,
no.
És una qüestió de reconeixement.
Tant de bo no s'hagués de posar cap, no?
Ah, exactament.
Però, malauradament, la història ha estat el que ha estat i ha passat el que ha passat. Quines històries més dures, eh? No vull posar-me en la pell d'aquestes persones. Tot just, abans ho comentava el Sergi Tor, el meu company, no?, que fa uns dies ja s'han posat aquestes dues darreres, no? La sensació que s'ha de viure, no sé, deu ser una barreja de sentiments brutals.
Cada posada de llambord en les quals hi havia les famílies ha estat molt colpidora, molt, molt emotiva, molt entranyable. Cadascú ho viu com ho viu, però en general és molt emotiu. Hi ha gent que tanca després de molts anys un dol, una mena de... Bueno, és molt emotiu, de bo, eh? Fins i tot nosaltres, que objectivament treballem de manera professional aquests aspectes, ens colpeix en el cor, ens afecta, perquè veus com la família agraeix el gest institucional. És un projecte liderat pel Memorial Democràtic de Catalunya, en el qual hem afegit molts ajuntaments i, com he explicat també anteriorment, s'han afegit centres d'estudis particulars, entitats, ciutadanes, etc. I la veritat és que poder també de forma generosa, oberta, tranquil·la, honorar, recordar aquestes persones tot el que van patir, tots els que van patir les famílies després, que van quedar doncs, amb fills orfes, amb vídues, amb persones, amb famílies que van quedar desmembrades, desestructurades, per culpa d'aquestes pèrdues i per culpa d'aquest desconeixement, fins i tot, i d'aquesta manca de reconeixement. Perquè una altra de les coses que ha passat en el nostre país és que no s'ha reconegut mai aquestes persones com a víctimes. Com a víctimes primer d'un exili forçat, d'haver de marxar del seu país.
Històries molt dures. Ningú mor mentre se'l recordi, i això és el que s'està fent en molts llocs. I Sabadell, que avui estem parlant amb l'historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell, en Genís Ribé, hem volgut donar veu a que la gent també ho sàpiga, i que si voleu visitar també el museu, aprofitem, no?, carrer de Sant Antoni 13, a Sabadell, eh?
Sí, sí, sereu benvinguts. Allà podreu conèixer una altra història. No arribem fins tan lluny en l'explicació de la nostra història, a les etapes contemporànies, però podreu veure les nostres arrels des de la prehistòria fins al món ibèric, romà, a l'època que va néixer la vila medieval de Sabadell, i com va començar tot el fenomen de la industrialització i de la preindustrialització a la ciutat tèxtil llanera per excel·lència del país.
I tant que sí. Genís Ribé, com dèiem, historiador i tècnic del Museu d'Història de Sabadell, gràcies per estar amb nosaltres i una abraçada ben forta a tota la gent que ens escolta de Sabadell i, com no, a aquelles persones que tenen algun familiar que ha passat per aquest genocidi del qual hem parlat avui a la cadena COPE. Genís, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Sant Jordi no és només a l'abril. Sant Jordi també es celebra el desembre, concretament el proper 2 de desembre, amb el que s'anomena Sant Jordi de Nadal, una cita literària que celebra enguany 10 anys i que té l'objectiu de fomentar la lectura entre la població. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Sí, l'antiga fàbrica Estrella Damm acollirà una nova edició del Sant Jordi de Nadal enguany amb una jornada plena de cultura i que comptarà amb cares conegudes del món literari i oferirà activitats i tallers per tots els públics, des d'autors que han tret llibres recentment fins a d'altres que tracten temes d'actualitat i que són perfectes per l'ocasió. Ens ho ha explicat això l'Alba Orra, que és l'organitzadora de l'esdeveniment.
Xavier Bosch, vale, que ha tret un llibre, 32 de març, el Roger de Gràcia també, també tenim la Mara Jiménez, que és una creadora de contingut de salut, i també tenim el Riqui Arjuna, que és el cantant de Xiula, val? Que ha tret un llibre, i també tenim altres autors com per exemple la Clàudia Pujol, el Jaume Corpons i Liliana Fortuny.
Aquests són els primers confirmats de la que serà una cita multitudinària. En cada una de les edicions n'hi ha hagut 10.000 persones inscrites i l'èxit, diuen, és això.
Any rere any s'han anat augmentant d'inscrits. Va començar sent un dia entre setmana, no?, que ho vam concentrat totes les activitats en una tarda, i any rere any doncs, ha anat creixent. Hi ha edicions que hem fet un cap de setmana, hi ha edicions que vam fer un dia, no?, en concret. Llavors, l'èxit jo crec que és una fira, no?, amb una barreja que la gent pot parlar amb els autors, els autors presenten les seves novetats, no?, és una trobada, no?, de lectors, llibreters. Segurament un dels èxits és que és l'única fira que es fa en el període del Nadal, que és literària.
Així doncs, una jornada en què tant petits com grans podran descobrir novetats literàries, assistir a presentacions de llibres i taules rodones, participar en tallers infantils o fins i tot gaudir de música en directe i de les diferents propostes gastronòmiques en un ambient familiar i festiu.
Gràcies, Mar. Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i ara arriba el moment de la informació, de saber què està passant en aquest dimarts 21 de novembre. I ho fem amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb una notícia que acabem de conèixer. S'ha desconvocat de forma temporal la vaga indefinida del Bicin. S'ha suspès fins a finals d'any després d'un preacord a qui han arribat sindicats i l'empresa Pedalem, que passa aquest acord per un augment salarial i també millores laborals. Demà a les 7 del matí es reactiva el servei i si no es compleixen els acords, doncs tornaran les aturades. Feien vaga, recordem, des del passat 14 de novembre. També a Barcelona, Jordi Martí, fins ara portaveu de Barcelona en Comú, deixa l'Ajuntament. En els propers dies s'incorporarà al Ministeri de Cultura com a secretari d'Estat. Formarà part de l'equip del nou ministre Ernest Urtasun. Martí ja havia estat vinculat al món de la cultura. De fet, en l'últim mandat va ser tinent de cultura a l'Ajuntament i l'acte de regidor de Martí l'agafarà Pau González. I els Mossos d'Esquadra estan buscant a tres encaputxats que ahir van assaltar un matrimoni gran a la seva casa de Mont-ras, al Baix Empordà. Segons ha avançat el diari El País, els lladres esperaven la parella amagats quan van arribar a casa. Els van lligar, els van obligar a obrir la caixa forta i es van emportar diverses joies i uns 10.000 euros en efectiu.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, ens escoltem després.
Vinga, fins ara.
I ara sí, anem amb la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra. Avui amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Ja tenim data, o millor dit, ja té ell data per operar-se. Estem parlant de Gavi.
Sí, del migcampista de Los Palacios, que definitivament serà intervingut del seu genoll, recordem, trencament del lligament encreuat i afectació al menisc el proper dimarts, dia 28. Encara està en tractament de gel i avui ha rebut l'estima dels seus companys de vestidor en una visita que ha fet a Can Barça al vestuari de Xavi Hernández Creus. Pendents en clau blaugrana també de dos noms propis, Rafinha i Araujo. Tenen partits FIFA aquesta matinada, concretament el Brasil-Argentina i el Uruguai-Bolívia corresponents a la fase sud-americana de classificació pel Mundial. El Barça femení ha arribat a Frankfurt. Demà, segona jornada, fase de grups de la Lliga de Campions. Eintracht-Barça, encara sense Alexia ni Irene Paredes. Camp tot, han entrat a la llista de la seleccionadora Montse Tomé per la darrera finestra de la Nations League femenina. A Girona, Mitchell diu que no pensa més en cap més altra cosa que respecte al seu futur que el 2026, que és quan té data d'expiració de contracte amb el Girona, mentre que en futbol sala tenim avui partits corresponents a la Copa del Rei en presència catalana, concretament el Martorell Manzanares i el Oparrulo Santa Coloma.
Senyor Gil, gràcies. Més informació Esports COPE. Bona tarda.
Bona tarda, fins demà.
Bueno, llega el momento de hablaros de Línea Directa, porque ellos mismos en Línea Directa saben que los moteros necesitamos un buen ahorro. Por eso, aprovecha el mes de puertas abiertas de Línea Directa con una bajada, atención, de hasta un 20% del precio de tu seguro de moto y coberturas inigualables. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Y si quieres, consulta condiciones en Línea Directa.
Estás escuchando la Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
de COPE Cataluña y Andorra, os vamos a hablar de un informe que se ha publicado sobre el Black Friday 2023, en el que se analizan las cifras y tendencias del pasado año y también las previsiones para este. Unos días que ya se están extendiendo por todo el mundo debido a la globalización del comercio, la aparición del e-commerce y la cada vez mayor asimilación de otras culturas y tradiciones. Vamos a hablar con una de las personas que tiene mucho que ver con este informe, ya que lo ha dirigido. Es el profesor Claudio Arós, profesor de OBS Business School. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, ¿vosotros? Parece que está bien, fenomenal. Y seguramente, hablando del Black Friday, muchas ganas por parte de muchísimas personas, ¿no?, que esperan esta fecha como agua de mayo para poder encontrar esos productos que la mayoría después van destinados a regalos navideños, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahora ya toda la población estamos muy expectantes al Black Friday, y sobre todo porque la publicidad pues nos llega incluso semanas antes de que va a venir este evento. Uh-huh. Y la proximidad de las Navidades, claro, efectivamente, pues hace que tengamos la tentación de adelantarnos a esas compras navideñas.
En España estamos adoptando muchas tradiciones de otras culturas, ¿no? Esto es muy americano.
Sí, sí, no, totalmente americano, además con un tinte consumista muy fuerte, porque ten en cuenta que es un poco como San Valentín, ¿no? O sea, un día especial para hacer un consumo, dejar un dinero y entonces fomentar la economía. Así que sí, estamos ante una tendencia de globalización, que vamos adaptando todo tipo de comidas y festividades, y esta pues es una idónea de consumo nacida en Estados Unidos.
Uh-huh. Venimos de una crisis, venimos de guerras, actualmente están pues ahora mismo en su pleno auge. Todo eso, no sé si influye a la hora de que las personas nos pensemos más en qué nos vamos a gastar nuestro dinero, ¿no? No sé cuáles son las previsiones. ¿Qué se desprende en ese informe, profesor?
A ver, la lógica nos dice que en un contexto tal como explicas, ¿no?, con crisis, con dificultades, intereses que suman y demás, pues casi casi deberíamos ser un poco prudentes y gastar menos. Pero parece ser que todo lo contrario. Como se prevé una especie de fin inminente, pues la gente se lanza a comprar unos caprichos que puede salir mucho más barato. Además que tienen un sello muy fuerte estas fiestas, el Black Friday y también el Cyber Monday, un sello muy fuerte tecnológico, tanto en la compra al hacerlo online como también de comprar tecnología, que somos más o menos adictos a comprar ordenadores, teléfonos nuevos, tablets, aspiradoras, todo lo que suene ya inteligente, lo queremos tener nosotros aunque no tengamos mucho dinero.
¿Y realmente hay esos descuentos, profesor?
Sí, sí, sí. Estas son las grandes dudas que se presentan, ¿no? Porque el Black Friday, su origen es un poco difuso, pero bueno, era simplemente por un tema de comodidad, de adelantar un poco las compras y luego ya vinieron los descuentos, ¿no?, para acelerar las ventas. Así que estamos ante una duda fuerte de si realmente vale la pena esperarse, ¿no? Y la respuesta es que es un poco dispar. Sí que podemos encontrar productos que realmente son más económicos de lo habitual, marcas que también quieren potenciar, incluso canales como Amazon, que ya se han creado su propio día, o sea, se han desligado del Black Friday para crear su propio día, de forma que sí que hay toda una serie de productos que podemos encontrar, pero claro, también está la tentación de los comercios de ofrecer productos que han tenido todo el año por ahí, bueno, con un poco de descuento, pero no todo el que se presenta, es uh-huh. decir, que lo podemos encontrar fuera de temporada por un precio bastante similar.
Esto no sé yo si sale más rentable a las grandes empresas que pueden permitirse el lujo de bajar o, bueno, ese margen de precio a la hora de vender. No sé si los pequeños comerciantes estarían muy de acuerdo, ¿no?, con este tipo de campañas de Black Fridays o de Cyber Mondays.
Exacto. Aquí yo creo que el principal beneficiado es el productor, o sea, no es el distribuidor. El productor es el que va a ganar dinero, pues porque, bueno, él conoce sus costes y a veces simplemente él sí que se quiere quitar productos del medio. Lo que pasa es que el pequeño comercio tiene que asumirlo, porque si no lo vende él, lo venderá pues la tienda de electrodomésticos de al lado. Así que sí, sí, se ven totalmente empujados a aceptar una rebaja de su margen comercial a cambio de unas posibles ventas. Entonces es al final de temporada donde siempre se acaba de ver si ha salido a cuenta o no ha salido a cuenta. Pero sí, sí, hay uh-huh. una presión muy fuerte de la fabricación, ¿no?, del que tiene el producto y que no puede parar. Hay toda una cadena, unos móviles que se quedan obsoletos, unos ordenadores que también se van a quedar obsoletos pronto, y que el Black Friday es el momento ideal para sacarlos al mercado.
Uh-huh. En este informe se prevé un gasto estimado, ¿no?, por hogar, habéis hecho, ¿no?
Sí, 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 correcto. hemos hecho tanto a nivel nacional como a nivel mundial. De Estados Unidos sí que tenemos más datos. También estos son, digamos, estimaciones, porque no se puede coger todo el mercado global. Pero sí, sí, todas las líneas aparecen que hay un aumento. O sea, al margen de un poco de periodos de mayor recesión o crisis o menos, tanto desde Estados Unidos como a nivel mundial va avanzando. Sí que es un poco más irregular en los países de Sudamérica, pero claro, sus economías son tan particulares y diferentes que a veces algunos sí que aumentan, otros no, pero lo que sí que sé es que ellos también se ven influenciados y están promocionando constantemente lo que es el Black Friday.
Uh-huh. Háblame del TikTok. Cada vez coge más fuerza, ¿no?, con esto del Black Friday, el tema de las redes sociales, ¿no?
Sí, efectivamente. Ha sido empujado mucho también por minoristas, ¿no?, que al ver sobre todo las grandes plataformas, porque antes te dije que, claro, está empujando mucho la venta online, y esto significa que un montón de comercios pueden quedar un poco fuera. Así que, como en España hay mucha inventiva, lo que se está haciendo es eso, a través de TikTok, pequeños influencers o simplemente redes sociales, pues también el pequeño comercio intenta empujar sus ventas, porque ten en cuenta que también los servicios se han sumado. Entonces puede ser desde una peluquería que hace el Black Friday, ¿no?, a, yo he llegado a ver hasta incluso seguros, ¿no?, que dice que tiene que ver los seguros, la peluquería, restaurantes.
Exacto.
Sí. Aquí cualquiera se puede subar al Black Friday porque no deja de ser también pues algo atractivo con gancho y parece que estás un poco en medio. Así que sí, por WhatsApp a comenzar a enviar TikToks divertidos en el que es posible que algún restaurante pues haga una promoción especial para el Black Friday.
Claudio, a pesar de ese enorme éxito del Black Friday en todo el mundo, del Cyber Monday, también están despertando esas voces críticas al consumismo, ¿no?, y esa huella que estamos dejando en el planeta con ese consumo abusivo.
Sí, totalmente. Tú ten en cuenta que el Black Friday salió pues a los años 50 del siglo pasado, más o menos, y es de, imagínate, una efervescencia del consumismo muy fuerte. Ya ha continuado todos los años, pero claro, los tiempos cambian y al final la gente está mucho más concienciada, de forma que ahora yo creo que tenemos una bipolaridad, ¿no?, de que por una parte queremos consumir, tener buena tecnología y a buen precio, ya que como no tenemos muchos ahorros, los queremos invertir bien. Pero por otra parte también es la conciencia de decir, oye, realmente necesito un móvil nuevo, este móvil que lleva 5 años, o sea, tan mal funciona que lo tengo que cambiar, o es simplemente lanzarte que ves un portátil pequeño por 200 euros y dices, lo compro cuando ya tienes quizás 2 portátiles, un poco más viejos, ¿no?, pero que sirven perfectamente. Claro. Así que sí, a nivel mundial y tanto para proteger el planeta y también un poco este consumismo un poco exacerbado, sí que hay voces cada vez un poco más críticas. Así que aquí veremos un poco una guerra de qué hacemos, ¿no? ¿Consumimos y nos lanzamos o nos comenzamos a afinar un poco?
De hecho, ha nacido ese movimiento anticonsumo que es el Green Friday, que se celebra justo en la misma fecha que el Black Friday y que nace como ese movimiento alternativo y además piden, obviamente, el consumo más responsable, prácticas de reciclaje, el apoyo al pequeño comercio, compras de artesanía y la venta de productos de segunda mano, que esto cada vez está más en boga.
Sí, efectivamente. De hecho, la propuesta es bastante buena porque en el fondo no te están diciendo que no consumas, sino que también, si quieres, puedes sumarte un poco a este consumo, pero un consumo más responsable, de forma que incluso no está en el informe, pero plataformas de segunda mano también se han sumado un poco a fomentar estas ventas. De forma que sí, es totalmente. Son productos que quizás tienes y que no haces el uso adecuado y lo puedes vender para que otra persona lo consuma. O sea que dentro de esta de este Green Friday también hay consumismo, pero quizás desde un punto de vista un poco más responsable.
He leído también, profesor, que la Organización de Consumidores y Usuarios hizo una comparación de 12.000 productos demostrando que el 40% costaba lo mismo, un 25% habían subido en esas fechas y un 35% eran rebajas reales. Por eso es muy importante, profesor, comprobar que la calidad de los productos también, los que se ofertan, es la esperada, ¿no? Porque a veces puede variar significativamente.
Sí, totalmente. Es que tenemos la conciencia un poco de que todo va a estar rebajado y a veces dice sí que hay algunos productos rebajados, pero otros no. Incluso a veces puede ser totalmente engañoso. O sea, prácticas de que unos meses antes se varía el precio, aumentándola, pero simplemente para cuando llegue el momento adecuado bajar el precio y quitarse un stock muy fuerte de encima. Y esto que no hemos publicado, pero también sumado a todas las posibles estafas que hay, que en España mismo hemos visto varias, de que encuentras realmente una lavadora pues muy bien de precio. Tú pagas la lavadora y la lavadora nunca aparece, ¿no?
Exacto.
Entonces, Sí. Entonces, claro, hay que ir, yo creo que ser bastante prudente, comprar en zonas o en pasarelas que se ven adecuadas, porque sí, y sobre todo también mirar el producto. Ten en cuenta que también todo lo de ropa, a día de hoy, ya estamos casi en rebajas perpetuas. En cualquier momento, ¿no? Puedes encontrar muy buenas prendas, las puedes traer de China, hay diferentes. Sí. Y además esto se suma de que cada uno está haciendo ya por su propio día. Porque hace tiempo, ¿no? Tienes esas campañas de la semana electrónica, cuando ya llega la primavera, o sea que siempre están en rebajas. Sí. De forma que a veces los productos que compramos en el Black Friday posiblemente lo podemos comprar un par de meses antes o unos cuantos meses después. O sea, no...
El Black Friday... No sé yo si en Europa somos de los que más gastamos, pero lo que sí que está claro que lo que más nos mola aquí en España, por ejemplo, que es el segundo país de Europa donde mejor funcionan las ventas del Cyber Monday. O sea, ¿nos va lo cibernauta?
Sí, totalmente. De hecho, en todos sitios se está empujando mucho el Cyber Monday, que más o menos ya ha desplazado. Y claro, ten en cuenta que es un nuevo perfil de consumidor que ya está muy, muy metido en las compras online y en la posibilidad de comparación y demás. Y además que se creó justamente con un marcado elemento de componente tecnológico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cada vez somos personas que consumimos mucho más tecnología. Claro. Entonces es por eso que el Cyber Monday poco a poco ha ido subiendo. Es que ahora, claro, nos hacen cambiar todo. Tú te encuentras antes, compras una aspiradora que duraba años y ahora tienes que comprar la aspiradora que aspira sola, ¿no? A ver quién la tiene en su casa. Claro. De forma que todo esto es elementos digitales, tecnológicos, y que el Cyber Monday evidentemente es el escaparate ideal.
Claudio, ¿has hecho ya la lista para el Black Friday o...?
Pues la verdad es que sí, ya le he dicho a mis hijos que vayan haciendo cada uno su lista y haremos un rastreo por todo internet para encontrar las mejores ofertas. Además que como ahora hay tanta tecnología, pues el que no quiera un reloj electrónico, el que no se le haya roto el móvil, o el que tenga cualquier aparato, es raro encontrar a alguien que no quiera tecnología del Black Friday o del Cyber Monday.
Bueno, atención, porque antes de despedirte, Claudio, que la gente de Amazon dicen que van a hacer huelga para esos días, ¿eh? O sea que... ¡Aviso a navegantes!
Sí. Aquí hay presiones por todos sitios, así que todo el mundo aprovecha un día como este pues para hacer sus reivindicaciones, así que sí que me lo creo. Pero lo que sí que es cierto es que también grandes plataformas como puede ser Amazon ya tienen su propio día y su propio espacio, de forma que lo que veremos es que cada vez las grandes cadenas de electrodomésticos también harán, digamos, su propia fiesta. De hecho, un fenómeno que aparece en el informe es que cada vez se expande. Antes era solamente el viernes, crítico, luego aparece el lunes y ahora ya es todo el mes, el Black November. O sea, al principio de todo ya habrás podido ver que hay publicidad para ya consumir directamente en noviembre.
Es un
no parar. Yo creo... Sí, no, se irá alargando, incluso saldrán días propios o nuevos días festivos en que pues, nos ayudarán a comprar o más o menos nos empujarán a hacer comprarte un tipo determinado.
Bueno, pues ha sido un placer, Claudio Arós, profesor de OBS Business School, hablando de ese informe que habéis hecho sobre el Black Friday. Que tengas buena compra y siempre con la lista, porque si no, uno acaba compulsivamente comprando cosas que después dices, no hace falta.
Efectivamente.
Claudio, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo a vosotros, adiós.
Adiós.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá 4 vicepresidencias. ¿Y, en el
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito...
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿Y qué, Papá Noel?
¡Ho, ho, ho!
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
13 dedica el fin de semana a la saga de boxeo en el cine más grande de todos los tiempos.
¡Eso es!
Fin de semana Rocky.
¡No he oído la campana!
El sábado y domingo por la noche en 13.
Barcelona recuperarà el proper mes d'abril les tradicionals rutes del Quijote a la capital catalana. Una iniciativa que vol incidir i recordar la vinculació que hi ha entre Cervantes i la ciutat de Barcelona, on va passar uns anys de la seva vida. Es creu que en una casa del Passeig de Colom. Tanta va ser la connexió entre Cervantes i la capital catalana que aquesta ciutat és l'única que apareix al Quijote juntament amb el Toboso. Una vinculació que no passa desapercebuda pels admiradors de Cervantes i dels seus personatges. Segurament que hi ha un admirador que s'emporta la palma i aquest és un barceloní que ha escrit a mà el Quijote més llarg de la història. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, aquest barceloní es diu Francisco Morales, té 87 anys, és un apassionat de Cervantes i ha fet una autèntica obra d'art. Ha escrit el Quijote a mà en 15 quilòmetres de rotllos de paper de caixa registradora. Ha invertit més de 1.000 hores en fer-ho. Com va tenir la idea? Doncs li va sorgir precisament en un supermercat. Va començar a escriure en un tiquet de compra, va veure que li agradava, es va animar i va seguir fins a acabar els 15 quilòmetres.
Pues empecé a escribir en un lugar de la Mancha con un rotulador. Entonces pensé y dije, caray, yo había escrito ya el Quijote, pues bueno, desde los 13 años que estoy rodando con el Quijote. Digo, ¿y si escribiese el Quijote en una tira así? Me compré un rollo de 50 metros. Lo escribí todo en letra cursiva, un poco así tirando a redondilla para que fuese legible, y me salió bien, me gustó. Compré otro rollo, y hasta, bueno, y fui enlazando.
Doncs el Francisco guarda aquesta obra d'art a casa seva. No només ha escrit el Quijote en 15 quilòmetres de rotllo de paper, sinó que també ha ideat una manera de guardar-ho perquè no es faci malbé.
Cada rotllo mide quasi un metro de diàmetre. Entonces tuve que hacerme como una especie de rueca para ir coleccionando todos los rollitos de 50 metros hasta llegar para finalizar. El problema mío fue luego al final. ¿Dónde los pongo? Pues fui a una carpintería y me dijeron que no podían hacer el mueble. Entonces yo me inventé un mueble que están los dos rollos están incorporados dentro de un mueble de madera como una especie de piano que pesa más de 100 kilos y ciento y pico de kilos.
El primer contacte del Francisco amb Cervantes i el Quijote va ser, com ell mateix deia, als 13 anys. Des d'aquell moment ha llegit aquesta obra més d'un centenar de vegades i no se'n cansa mai.
Yolanda, casos com el del Francisco, òbviament, no són habituals, però sí que hi ha molta gent interessada en l'obra de Cervantes i en conèixer quina va ser la seva vinculació amb Barcelona. Tot i que l'anterior alcaldessa, la senyora Ada Colau, va suprimir les rutes del Quijote, l'any que ve, com dèiem, es tornaran a fer i és que Barcelona està molt present en aquesta gran obra de Cervantes.
Exacte, de fet, 6 capítols estan ambientats a Barcelona, que esdevé un personatge més de la novel·la, com explica Rafael Burgos, que és periodista, historiador i guia oficial. També és autor del llibre Cervantes en Barcelona.
És en aquesta segona part en què hi ha 6 capítols ambientats a la ciutat de Barcelona que passen a ser, de fet, són tan importants que la ciutat de Barcelona esdevé un personatge més de la novel·la i és on també hi tenen lloc moltes aventures del Quixot i Sancho i on descobreixen, precisament mentre va passejant el Quixot, un comerç al call de Barcelona on diu aquí se imprimen llibres.
Segons explica el Rafa Burgos, Cervantes també va fer de cronista de l'època. Per què? Doncs perquè va incorporar personatges de l'època com el bandoler Roque Guinart, que acompanya el Quijote i que no és altre que Perot Roca Guinarda.
I sí que era un d'aquests bandolers que estava als exteriors de Barcelona perquè no l'empaitessin, i diu la llegenda que normalment s'hi amagava en aquest carrer que es troba molt a prop de l'església de Santa Maria del Pi, que es diu Perot lo Lladre, i és allà on diu la llegenda que s'amagaria, i de fet a la novel·la apareix com una mena de cicerone que acompanya el Quixot i Sancho fins a les portes, fins a extramurs de la ciutat. Clar, no entra perquè no l'enxampin, no?
Cervantes i el Quijote estan molt presents a Barcelona, per exemple, a Ciutat Vella, a la zona del Call, i hi havia aquesta impremta que el cavaller va visitar, a la zona marítima, on ara estaria el moll de la fusta. Al número 2 del Passeig de Colom hi havia una pensió on Cervantes s'hi va allotjar, i també hi ha col·leccions bibliogràfiques a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
I parlem ara mateix amb el senyor Víctor Martí, que és regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Martí.
Molt bona tarda.
El Partit Popular ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a impulsar una ruta sobre el Quixot, a més, més aviat, no?, del que vostès en un primer moment reclamaven. No sé si ha estat una sorpresa o no, aquesta bona predisposició.
Bueno, ha estat una sorpresa, però lògicament ja una ciutat com a Barcelona no es podia permetre no tenir una ruta o no rendre homenatge tant al Quixot com al Cervantes, no? Al Quixot només hi ha dues ciutats reals que apareixen, un és el Toboso, d'on era la Dulcinea, i un altre és Barcelona, no? Llavors, era molt trist que mai, sobretot s'havia intentat a l'època dels comuns, mai s'hagués volgut fer aquesta ruta en homenatge als llocs on tant el Quixot com el Cervantes van estar a Barcelona.
Uh-huh. I en quin sentit anava aquesta proposta del Partit Popular? I què és això? No sé si han tingut ja alguns contactes amb el consistori o amb el regidor de Cultura, el senyor Xavier Mercè, per mirar d'anar encarrilant aquesta qüestió.
Sí, mira, nosaltres, com ja feia temps que ho havíem intentat sense massa sort, vam aprofitar una mica el fet de que a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic, la propera ciutat convidada fos Barcelona. Llavors, doncs, aprofitant aquest efemèride, el que volíem era doncs tornar a reivindicar aquesta ruta, no? Vam parlar amb el regidor de Cultura, va entendre que era oportú, i la veritat és que vam acordar de quan abans millor, i ella es va comprometre que ja el proper abril ja començaríem, no? Si em deixes, aquesta proposta del Partit Popular va tenir el recolzament del govern, del PSC, també de Vox i, òbviament, del propi Partit Popular, no? Sí que va sobtar, doncs, que altres grups, els independentistes i els comuns, no van votar a favor. Sí que van lluar molt i van elogiar tant la figura del llibre del Quixot com del propi Cervantes, però a l'hora de la veritat no van reposar doncs aquesta ruta, no? L'entraré perquè té una mica connotacions de tot el que és la literatura espanyola i és una fita capital de la literatura universal, no?
Dic que podria sorprendre, però fins a cert punt, perquè fa igual m'equivoco, un any i mig, potser dos, es va rebutjar precisament una proposta que presentava un altre grup per instal·lar una figura, exacta, per instal·lar una figura del Quijote i Sancho Panza a la Barceloneta, i qui va precisament explicar per què ho rebutjaven era Jordi Martí, que pot ser el secretari d'Estat de Cultura, que també té...
Sí, té la seva cosa, no? Al final tothom es posa al seu lloc i ara es tindrà que veure amb aquestes, no? Jo crec que això li perseguirà. Jo crec que un secretari que estarà a Cultura, que l'hagi rebutjat, doncs fer un homenatge ni més ni menys que el Quixot i el Cervantes a Barcelona, doncs no deixa de ser com a mínim paradoxal, no?
Mm-hmm. Bueno, en tot cas, però ens quedem amb aquesta idea que vostè comentava, no? Per què no ens hem de quedar amb el fet que Barcelona és una de les dues ciutats reals que Cervantes inclou el Quixot, que no és, Quixot, que no és poca cosa.
Sí, mira, hi ha un paràgraf que deixa molt clar, no?, que parla a Barcelona, que és quan ell té una baralla i ja ho deixa a les platges de la Barceloneta, no?, i deixa molt clar. No sé si tinc... Puc llegir o...
Sí.
És molt breu, eh? Diu el Quixot: me pasé de claro a Barcelona, archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades. Y en sitio y en belleza es única. Doncs això jo crec que val la pena, no?, destacar-ho. Jo com barceloní em sento, la veritat, molt, molt orgullós. No? Mm-hmm. I a més d'aquest paràgraf que parla de la seva baralla a la platja de la Barceloneta, doncs també visita el carrer Call, on hi ha una impremta que és com elles, i es diu o es pensa que el propi Cervantes també va visitar, a la seva visita a Barcelona, aquesta impremta, que va ser, segons diu l'estudiós Martín de Riquet, va ser l'any 1610 quan va estar a Barcelona el Cervantes, no? I creu que va viure el número 2 del Passeig Colom de Barcelona. O sigui, fixa't si hi ha elements per fer una ruta, no? I era una llàstima perquè si qualsevol entra per internet, hi ha walking tours o hi ha rutes que fan a nivell privat, doncs fan particulars, i sembla mentida que la pròpia ciutat de Barcelona i el propi ajuntament no hagués estat, doncs, precursor d'aquesta ruta i hagi trigat tant. Però bueno.
Bueno, en tot cas, ens quedem amb això, que es farà aquesta ruta, en principi, a partir de l'abril del proper any.
L'abril, la idea és aprofitar el 23 d'abril, uh-huh, a veure si pot estar enllestida per posar-la en marxa.
Molt bé. I reivindicar, sobretot, aquest patrimoni, com no. Doncs volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres el senyor Víctor Martí, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Todo este mes Black Friday en Hipoyagán. Los sofás, los armarios, los colchones, los dormitorios, los comedores, el textil, todo, todo con descuentos espectaculares. Hasta el 70% en Black Friday. Fíjese, sofá Cheslong modelo Renzo, 389 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipoyagán.com.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable, con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetat i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.